Primer cafè de Ràdio Estel.
Què tal? Salutacions, molt bona setmana. Benvinguts al primer cafè de Ràdio Estel. Aquest dilluns 16 de desembre, al programa parlarem de Xile, l'endemà d'una segona volta que ha confirmat el retorn de Michelle Bachelet a la presidència xilena. Ja a la segona hora, el periodista Ramon Castelló ens presentarà una nova història de l'esport. També parlarem avui dels Pastorets de Terrassa, que comencen el cicle de representacions. I ja a la recta final tindrem la secció La cuina de la Totó, amb Carmen Morales. Tot això i més, aquest dilluns, al primer cafè de Ràdio Estel.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat, Facebook i Twitter del programa @primercafèestel, telèfon 93 409 27 72.
Bon dia, Sara Cruz.
Bon dia, Mercè Raga.
Perdó, m'hem enxampat. A partir d'ara fins a les 10 del matí us acompanyarem Ignasi Miranda, Sara Cruz i qui us parla, Mercè Raga. A la producció, David García i Ferran Capdevila. A la redacció, Gerard Campos, Miquel Vera i Laura Aznar. A la selecció musical, Maria Sierra Rodríguez, i a les vies de so, Xavi Aguilar i Toni Huguet. Tot seguit repassem les notícies més destacades d'aquest dilluns.
La informació del dia amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Deia, Sara, que m'ha enganxat amb el Kleenex a la mà.
Estem una mica constipades.
Vinga, ens posem amb les notícies del dia. La solidaritat catalana suma 9 milions i mig d'euros. La Marató de TV3 d'enguany ha omplert de solidaritat un programa que ha durat 15 hores i que ha estat dedicat a les malalties neurodegeneratives com ara l'Alzheimer o bé el Parkinson.
La xifra que ha pujat a l'últim marcador de la nit, 9.550.109 euros. Ha suposat, per tant, un nou rècord de donacions, testimonis, trucades i actes també de generositat per part de milers de ciutadans, associacions i institucions d'arreu de Catalunya. Aquesta suma encara pot augmentar perquè s'ha de fer el recompte final de donatius. I és arreu de Catalunya, precisament, on ja fa setmanes que van començar les activitats per recollir fons. Les aportacions es poden seguir fent a través d'internet, als terminals de la Caixa i també mitjançant les aplicacions per iPhone i Android fins al 31 de març. A les 10 del matí, per cert, es va donar el tret de sortida d'aquest macroprograma, la Marató de TV3, que va durar 15 hores i que ha estat conduït per Núria Soler i per Roger de Gràcia. Un any més, els catalans, per tant, han demostrat que la solidaritat no degenera.
El primer TGV Barcelona-París amb 10 minuts i 15 anys de retard arriba.
Puntual, tot i que, com deies, amb 15 anys de retard ahir va sortir el primer tren d'alta velocitat que uneix la capital catalana amb la francesa. El trajecte havia de durar 6 hores i 25 minuts, però ha arribat a la capital francesa amb 10 minuts de retard. La causa, uns animals que s'han trobat a la via. La ministra de Foment, Anna Pastor, destacava ahir mateix que el procés per unir per alta velocitat els dos països ha estat complex i que han calgut 2 anys per homologar els trens de banda i de banda per evitar així també els passatgers haver de fer transbord.
El servicio ferroviario que hoy inauguramos, resultado de un compromiso y de una ilusión compartida, tiene ya muchos años de historia, pero hoy finalmente es una realidad. El primer paso es la entrada en servicio el pasado 8 de enero del tramo de alta velocidad entre Barcelona y Figueras, la primera conexión ferroviaria Figueres, la primera conexión transfronteriza en ancho internacional.
Per cert, que el tren que feia el trajecte a l'invers, de París a Barcelona, ha arribat sense incidents.
Pere Navarro, el líder del PSC, afirma que el pacte de la pregunta catalana s'ha fet per aprovar, diu, els pressupostos més antisocials.
El primer secretari del PSC, per tant, es mostra escèptic sobre el futur de la consulta i assegura que tot plegat és una maniobra per poder tirar endavant els comptes del 2014. Uns pressupostos que, diu, són més antisocials que els que es van aprovar el 2011 i 2012 amb el suport del Partit Popular.
Canviem de qüestió. Aiguafreda recorda la família que va caure al riu Ter a les Llosses.
Centenars de persones s'han concentrat ahir i es van començat ahir a la tarda al parc de la carretera de Ribes, en record d'aquests quatre veïns del municipi, un matrimoni amb els seus dos fills que van morir aquest dissabte en un accident de trànsit a la C-17. El municipi organitza un acte de comiat per avui dilluns al camp de futbol.
Tres membres d'una família morts per una intoxicació alimentària.
Una segona filla d'aquest matrimoni, també intoxicada, recupera favorablement. Fonts d'aquesta investigació han explicat que les víctimes vivien de la recollida de cartrons i s'alimentaven de menjar caducat que els donaven. El cas està sota secret de sumari.
8 i 5 minuts, obrim Crònica Internacional. Michelle Bachelet tornarà a la presidència de Xile 4 anys després de no poder revalidar el càrrec el 2010.
Doncs sí, tal com apuntava el seu avantatge a la primera volta i totes les enquestes, la candidata de nova majoria ha obtingut el triomf per una àmplia majoria. Amb gairebé el 100% dels vots escrutats, Bachelet ha obtingut el 62% dels suports. La seva rival, la candidata de la dreta, Evelyn Matthei, ha aconseguit el 38% dels vots i ja ha aconseguit el triomf de la candidata de centre-esquerra amb llàgrimes als ulls. Bachelet, la primera dona que és reelegida presidenta, ha dit que és l'hora de començar a fer canvis de fons a Xile i també ha agraït als ciutadans haver-la convertit en una presidenta, ha dit, afortunada.
Gracias por hacerme parte de esta historia. Gracias por este privilegio, por esta cercanía, por ese apoyo, por esta nación que hoy alumbran ustedes. Gracias por hacer que esta ciudadana, igual a ustedes, sea hoy una presidenta tan afortunada. Muchas gracias.
En la primera volta, recordem, l'expresidenta va guanyar amb un ampli 46,65% dels sufragis que no li va servir. El seu carisma, la popularitat i les reformes socials han estat les claus de la victòria de nova majoria, la coalició, recordem, de centre-esquerres que encapçala.
Última adéu a Nelson Mandela, Kunu, al poble on el líder de la lluita anti-apartheid va passar la infància, ha acollit els funerals d'estat per l'expresident sud-africà, que s'han allargat més de 2 hores.
Doncs sí, Mercè, ha estat un acte molt emotiu, celebrat a l'interior d'una gran carpa instal·lada a la finca de Mandela davant d'unes 4.500 persones, entre les quals la família del Premi Nobel de la Pau, també mandataris de diferents països i l'arcabisbe Desmond Tutu, amic de Mandela. Després d'aquest acte oficial, Mandela ha estat enterrat en una cerimònia privada, al mateix lloc on hi ha enterrat també 3 dels seus fills.
La Unió Europea ha decidit suspendre els treballs amb Ucraïna per un possible acord d'associació.
El comissari europeu d'ampliació, Stefan Füll, dona per tancades les negociacions per la manca de compromís clar del president Viktor Yanukovych d'acceptar aquest acord. Recordem que Yanukovych ja va rebutjar firmar-lo el mes de novembre.
I demà dimarts, Angela Merkel serà novament investida com a cancellera alemanya, tot gràcies als vots dels diputats conservadors de la CDU i els socialdemòcrates de l'SPD, que formaran un govern de coalició.
L'acord negociat amb la CDU ha estat ratificat per les bases dels socialdemòcrates amb el 76% dels vots en una consulta vinculant en què hi van participar gairebé 370.000 persones militants de l'SPD. L'actual ministre de Finances, Wolfgang Schäuble, continuarà en el càrrec i la ministra de Treball, Ursula von der Leyen, estarà també al capdavant d'un subministeri de Salut i Demografia.
I en esports avui us expliquem que l'Espanyol ha empatat a 0 amb l'Almeria a l'estadi dels Jocs del Mediterrani, tot i disposar d'uns bons minuts inicials en què els blanquiblaus s'han pogut avançar al marcador.
Doncs si un penal fallat per Vers a la primera part no ha servit perquè els d'Aguirre canviessin el signe d'un partit que ha acabat, com dèiem, amb repartiment de punts. L'Almeria continua la corda fluixa mentre que l'Espanyol es manté a la part mitjana de la classificació.
D'altra banda, l'Atlètic de Madrid ha guanyat el València 3-0.
S'ha quedat, per tant, a només un gol d'aconseguir el lideratge en solitari de la Lliga BBVA. Després d'aquesta victòria, els matalassers són segons en la classificació, recordem, amb els mateixos punts que el Barça.
I parlant del Barça, segons ha informat el club, les proves realitzades a Xavi Hernández confirmen que té una sobrecàrrega al soli de la cama dreta.
I què vol dir això? Doncs que serà baixa per precaució en el partit de demà contra el Cartagena, corresponent a la tornada dels 16ens de final de la Copa. Xavi Hernández, recordem, va disputar també l'última mitja hora del partit contra el Villarreal al Camp Nou aquest dissabte.
En bàsquet, la Bruixadora ha perdut el seu quart partit consecutiu després de caure a casa del Fuenlabrada, 81-73.
I de la seva banda, el Fiat Joventut s'ha acomiadat a l'Olímpic abans de festes amb un partit gairebé perfecte davant de tot un equip del top 16 de l'Eurolliga, com per exemple Laboral Cutxa. La penya ha derrotat el Baskonia per 83-74. I de la seva banda, el Barça, també de bàsquet, humilia un Valladolid que no ha donat el nivell mínim per jugar a la Lliga Endesa. Resultat final 109-50.
Déu-n'hi-do, avui també us expliquem en clau esportiva que Mireia Belmonte s'ha imposat en els 400 metres estils i ha aconseguit la quarta medalla d'or en la darrera jornada dels campionats europeus en piscina curta que es disputa a Herning.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
Ara mateix són les 8:10. Gerard Campos, bon dia.
Bon dia.
Notícia curiosa del dia, Gerard, bon dia de nou.
Bon dia. Doncs avui us expliquem que s'acaba d'inaugurar a Miami la primera galeria física de fotos d'Instagram, on es podrà veure i comprar fotografies de reconeguts seguidors d'aquesta xarxa social que té 150 milions d'usuaris. Paral·lelament, la comunitat Isers Gallery ha activat la web Instagramers Gallery, la galeria de fotografies online més gran del planeta. L'accés és totalment gratuït, però els usuaris només hi poden penjar una foto al dia. A més, Instagramers Gallery organitza a partir d'avui un concurs diari per triar la foto del dia, amb un premi de més de 700 euros per instantània.
I en clau cultural avui destaquem dos adeus, dos comiats. Gerard, l'actriu d'una banda, l'actriu nord-americana Joan Fontaine, ha mort aquesta matina als 96 anys a la seva casa a Califòrnia. Però aquesta música és d'una pel·li.
Aquesta música és de la pel·lícula de Lawrence d'Aràbia, que s'anomena The Classic String Orchestra, per recordar la mort aquest dissabte de l'actor Peter O'Toole, a l'edat de 81 anys. L'actor nascut a Irlanda va començar la seva carrera al teatre, però va ser el cinema on va rebre els millors reconeixements en els films de Beckett, Goodbye Mr. Chips o Troia. I també recordem que l'actriu Joan Fontaine va morir aquesta matinada. L'actriu va ser candidata 3 vegades a l'Oscar a millor actriu i va ser la musa del director Alfred Hitchcock a les pel·lícules Rebecca i Sospita, on va compartir cartell amb Gary Grant. Precisament va ser amb el seu paper a Sospita que va guanyar l'Oscar.
Ràdio Estel, el primer cafè.
Un minut i mig i serà 9:15. Bon dia, us parla Ignasi Miranda. El Papa Francesc assegura que la tragèdia de la fam al món és la seva principal preocupació. En una entrevista que publicava ahir el diari italià La Stampa, el pontífex assegura que no és marxista, alhora que afegeix que no s'ofèn quan li diuen que ho és, perquè ha conegut molts marxistes, diu, que són bones persones. En un altre moment de l'entrevista, el Sant Pare reitera que la dona en l'Església ha de ser valorada i no clericalitzada, en la línia del que diu el document La joia de l'Evangeli. També expressa el papa el seu compromís amb la reforma de la Banca Vaticana, que va per bon camí, segons les seves paraules, emparades també en els últims informes positius del Moneyball, el mecanisme de control financer del Consell d'Europa. Sobre la fam al món, també Francesc assegura que amb els aliments malbaratats cada dia es podria donar de menjar a moltíssimes persones i fer que molts nens deixin de plorar de gana. D'altra banda, el secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola, José María Gil Tamayo, ha titllat de moralment inacceptable i d'inadmissible la consulta sobiranista de Catalunya, perquè considera que posa en perill la unitat d'Espanya. En una entrevista a Servimedia, Gil Tamayo recorda la posició dels bisbes espanyols que recullen en un document d'ara fa 10 anys la idea que la unitat és un bé moral. En canvi, l'abat de Montserrat, Josep Maria Soler, s'ha mostrat en les últimes hores a favor del referèndum i ha demanat comprensió per les iniciatives de Catalunya com a poble. I la Generalitat cedeix un centenar d'habitatges a Càritas. Dos anys després del primer conveni entre l'entitat catòlica i el Departament de Territori, s'ha signat una pròrroga per enfortir els mecanismes de lluita contra l'exclusió social residencial. Precisament, Càritas és també notícia perquè aquesta setmana presentarà la seva campanya de Nadal amb la col·lecta del proper diumenge a totes les diòcesis sota el lema No està sol. A Barcelona, el cardenal Lluís Martínez Sistac presidirà dimecres al matí una conferència informativa on es donaran les últimes dades sobre persones ateses i projectes dels últims mesos.
Passem tot seguit les portades dels principals diaris. Els diaris d'aquest dilluns titulen el diari El Mundo: investiguen el pare de Leo Messi per blanqueig de diner de la droga. Jorge Messi apareix en el centre d'una xarxa de narcotràfic colombià que investiga en secret un jutjat de Madrid. Els diners es rentaven mitjançant la compra massiva d'entrades per la Fira Zero a la gira Amigos de Messi de concerts de rock, diu el diari. Segons el rotatiu, la Guàrdia Civil creu que el pare de Messi cobrava entre el 10 i el 20% de comissió perquè juguessin el seu fill i altres estrelles. Messi, Alves, Pinto i Mascherano van ser interrogats fa dies per la UCO a les oficines del Barça. D'altra banda, el rotatiu La Razón titula: Artur Mas veta les preguntes sobre crisi i corrupció en la seva entrevista a TV3 d'aquest dilluns 13 de desembre. D'altra banda, el diari El País titula: un canvi legal frena el procés al règim xinès a l'Audiència.
I seguint amb portades a casa nostra, el diari La Vanguardia titula: l'acord per la consulta torna a sacsejar. El PSC i Navarro veuen l'entesa del referèndum una excusa per aprovar els pressupostos. El diari El Periódico: el Partit Popular remata la retallada pel dret a l'avortament.
El descosit, amb Gabriel Genescà.
Gabriel Genescà, molt bon dia tingui.
Molt bon dia, Mercè.
Sembla que nosaltres, Sara, jo hem de prendre bastants cafès avui, Sara, eh?
Avui estem espesses, Gabriel.
Estem adormides. Gabriel, si us plau, desperta'ns amb el descosit del dia, que em sembla que Leo Messi encara no haurà sortit, eh, en el descosit del dia avui.
No, avui no. Deixem-lo dormir una mica més.
Deixem-lo dormir una mica més i bé, a veure demà com es desperta. Comenta'ns.
Mira, dues de les notícies del cap de setmana són, sens dubte, la connexió directa d'alta velocitat Barcelona-París i, naturalment, la marató de TV3. En relació a la primera, José Antic, a La Vanguardia, destaca la rellevància que suposa acabar definitivament amb la barrera ferroviària de la diferència d'ample de via espanyol, però constata que arriba molt tard i que si França no adapta el tram Perpinyà-Montpellier, el viatge ideal de 4 hores entre Barcelona i París pot trigar encara molts anys a ser realitat. Quant a la marató, Sílvia Coppolo diu a El Periódico que és un gest de solidaritat que ens identifica com a país, essent com és la número 1 del món en recaptació. Gestos com aquests ens poden ajudar a respondre la pregunta que es fa avui Joan Subirats al diari Ara: quin estat volem i per fer què? Ara que ja tenim pregunta i data, és hora de plantejar-nos, per exemple, si volem un estat que actuï amb eficàcia indiferent, seguint la terminologia de Weber, o bé que relacioni la qualitat en el servei amb la personalització. Subirats proposa, doncs, relacionar canvi polític institucional amb canvi de perspectives i de valors. Un estat que treballi i defensi allò que ens és comú, que és la voluntat de viure en pau, assegurant per a tots la subsistència, la salut, la feina, l'educació i el respecte al que ens envolta, valors que ens permetrien també aconseguir més aliats fora de Catalunya. Per la seva banda, Francesc Marc Álvaro assenyala avui a La Vanguardia que l'acord de dijous passat té la virtut de reubicar el debat de la causa catalana en l'eix democràcia-immobilisme, en comptes de mantenir-lo en la dialèctica independentisme-unionisme. I això ho posa molt fàcil al PSC per sumar-s'hi. Tanmateix, la unitat política i social folgada a favor de la consulta es pot esquerdar si Rajoy, com sembla, impedeix el referèndum i hi ha eleccions plebiscitàries, en què Unió i Iniciativa s'hi poden sentir més incòmodes. A desgrat del que deia divendres passat el sociòleg Manuel Delgado, afí a Iniciativa, que en una entrevista al Singular Digital va afirmar que hi haurà independència perquè no hi haurà el referèndum. Sigui com sigui, Xevi Sala ens recomana al Punt Avui que vigilem amb l'any nou, amb la nova llei de seguretat ciutadana, perquè, diu, extremar la vigilància sol ser la coartada perfecta dels règims reaccionaris quan volen prémer el ganyot a la sempre incòmoda dissidència.
Gràcies, Gabriel Genescà.
Que vagi bé.
Que vagi bé,
bon
cafè. Dia.
Ràdio Estel.
Tots som iguals, però a la vegada diferents. Tots som iguals, el programa especialitzat en persones discapacitades, físiques, psíquiques, sensorials, patologies mentals, sorcegues i sanitat. Presentat per Ramon Rion, tots els dimarts a les 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Així debes viu la dolce
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviaran nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
T'agrada jugar en família? Vols descobrir Jesús als més petits? Aquestes festes regala el joc de La vida de Crist per divertir-se, exercitar la memòria i passar una bona estona amb petits i grans. Aconsegueix-lo amb Ràdio Estel per només 6 euros més despeses d'enviament. Informa-te'n al 93 409 27 70 i a radioestel.cat. I si vols, regala'l dins de la campanya de Reis per tothom. La vida de Crist, el regal d'aquestes festes. Bracafé us ofereix l'àrea de serveis.
És un quart i mig de 9 del matí. Coneguem aquesta hora com s'ha circulat per autopistes i per carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Comencem repassant aquesta xarxa viària afectada per la boira, boira molt espessa, per tant, molta prudència. En trobaríeu a l'autovia 2 entre Bellpuig i Cervera, a la C14 entre Tàrrega i Passanant, la C53 entre Tàrrega i Balaguer, o ja un pèl més endavant, la C26 entre Balaguer i Alfarràs. En aquests punts, en aquestes poblacions, en aquestes vies, com us dèiem, alguns trams amb boira molt espessa, a més, per tant, molta prudència. Pel que fa a la xarxa viària propera a Barcelona, a banda de les aturades, podríem dir, habituals, val la pena comentar la B23 sortint de Barcelona. Teníem una variat a l'enllaç del Papiol, ja està en retirat, però ha deixat aturades importants de més de 5 quilòmetres gairebé entre Sant Feliu i el Papiol. Això a la B23, AP2, a l'autopista, sortint de Barcelona. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Roger. Molt bon dia. I ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber l'estat dels transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Ara mateix podem parlar de normalitat en 7 en setmana, en 7 en matí de dilluns, sense incidències, sense problemes destacables. Així ho indiquen les dades facilitades per metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
Gràcies, Rosa. Bon dia. I finalment coneguem quin temps ens espera de cara a les pròximes hores de la mà del meteoròleg Jordi Miralles. Molt bon dia, Jordi.
Hola, bon dia. El sol s'imposarà avui a bona part de Catalunya, però amb la presència aquest matí de boires a les comarques de l'interior i del litoral. També tenim alguns núvols a punts de la costa, també punts del prelitoral, que a poc han d'anar desapareixent, però que no ho faran del tot. Per tant, parlem d'un dia assolellat, però sempre amb la presència d'alguns núvols. L'excepció, les comarques del Pla de Lleida, aquí la boira persistent durant tota la jornada, es pot aixecar una mica de car a la tarda, però tot i així, l'ambient serà fred. Temperatures màximes al Pla de Lleida, que no passaran dels 4-5 graus a molt estirar. A la resta, temperatures entre els 12 i els 16 o 17 graus aproximadament, per tant, un ambient més atemperat al centre de la jornada. On l'ambient serà més assolellat serà cap a les comarques del Pirineu. De cara a demà, temperatures mínimes més altes. De cara a migdia, demà baixaran un pèl les temperatures i és que demà tindrem més núvols arreu de Catalunya i fins i tot la possibilitat d'alguna gota cap a l'extrem sud del país. De cara a dimecres, augmentarà una miqueta més la nuvolositat i podríem tenir canvi de temps en forma de ruixat entre dijous i divendres, però de moment, els dos o tres propers dies, sense canvis importants. Ara mateix tenim 10 graus a la ciutat de Barcelona, n'hi ha 7 a Tarragona, 3 graus a Girona i 0 graus a Lleida.
Sempre, tot l'any, en qualsevol moment, el millor aroma i el millor cafè tenen un nom, Bracafè. A Bracafè torrem artesanalment només el cafè que necessitem per servir l'endemà als nostres clients. I el ser tan recentment torrat, de 24 a 48 hores, manté millor les propietats aromàtiques i sensorials i enalteix la riquesa dels sabors perfumats, afruitats i florals propis dels cafès seleccionats per Bracafè. Trobareu Bracafè a les millors botigues i als seus franquiciats. Llorenç Serra 9 de Santa Coloma de Gramenet, Compte Urgell 35, 113 i 222, Girona 105, Llenguadoc 92 i Montsant 27. A Ràdio Estel, el primer cafè. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis. El 2014, el club més amics, més viatges que mai. Etiòpia, Xipre, Xina, Berlín, Sicília i Malta, Noruega, Armènia, el Nepal, Cuba, Índia i les pelegrinacions a Fàtima, Polònia i Terra Santa. Vine de viatge amb el club més amics, perquè volem amics com tu. Informa-te'n al 93 409 27 70 i a clubmesamics.cat. Al Corte Inglés tenim més idees que mai pels teus regals.
Per exemple, un smartphone LG G2 lliure amb més pantalla i més bateria en la mateixa grandària. Impossible! Compra'l ara i emporta't una targeta regal al Corte Inglés amb 100 euros pel que vulguis. Dos regals en un? Avui tot és possible.
Al Corte Inglés ens agrada LG. Ens agrada el Nadal.
Dos per un, dos, dos per dos, quatre, arròs per tres, sis, arròs per quatre, arròs...
Quan tens gana, no pots pensar en una altra cosa. Envia la paraula aliments al 28018 i ajudaràs les famílies que pateixen la fam perquè puguin cultivar aliments amb el poder de canviar vides. Canviem vides, que canvien vides. Oxfam Intermón.
Amb el suport de BCN Espai Solidari de l'Ajuntament de Barcelona. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. El mirador de l'actualitat.
Michelle Bachelet ha guanyat les eleccions presidencials en una segona volta celebrada ahir a Xile, on la candidata de l'esquerra ha obtingut el 62,1% dels vots, segons les últimes dades, davant del 37,8% de la seva rival, l'aspirant de centre-dreta Evelyn Matthei. Bachelet fa història, ja que és la primera persona que torna al Palau de la Moneda sense després d'haver estat ja presidenta abans, concretament entre els anys 2006 i 2010. Arriba, doncs, a un segon mandat, encara que no consecutiu. La seva victòria s'ha confirmat després d'una campanya molt marcada pel tema de l'educació, després de nombroses protestes i implicació política de grups d'estudiants descontents amb un sistema que no els agrada. Bona part de la societat xilena demana més inversió en ensenyament públic després que actualment estudiar un curs d'una carrera mitjana universitària pot arribar a costar més de 700 euros. La victòria de Bachelet, a més, es produeix després d'un complicat i controvertit mandat del conservador Sebastián Piñera, 4 anys en què, malgrat el malestar social i d'alguns sectors, hi ha hagut, però, un creixement econòmic del 4,5% i l'atur es troba en el 5,7%, xifra gairebé de plena ocupació tècnica. L'altíssima popularitat de Bachelet, heretada del moment en què va deixar la presidència ara fa 4 anys, ha acabat pesant molt en una societat xilena compromesa amb la democràcia i amb el desig de tancar definitivament les ferides provocades per la dictadura d'Augusto Pinochet, curiosament 25 anys després del seu final. Sara, bon dia novament.
Hola, molt bon dia, Ignasi. Doncs sí, bon dia. Xile deixa enrere 4 anys de presidència de Sebastián Piñera amb el retorn d'una carismàtica Michelle Bachelet que s'ha imposat clarament. Això sí, en les primeres eleccions, on el vot ha estat voluntari, només han anat a les urnes el 40% dels ciutadans. Una mostra d'escepticisme polític que haurà de reflexionar tots, guanyadors i perdedors, també govern i oposició. Bachelet, en qualsevol cas, té per endavant un dur mandat, ja que moltes de les propostes que ha defensat durant la seva campanya, com ara elaborar una nova Constitució, exigeixen àmplies majories al Parlament. A més, la ja presidenta electa ha promès la implantació d'una educació pública gratuïta i de qualitat, també una llei que legalitzi l'avortament terapèutic i una reforma que permeti el matrimoni entre persones del mateix sexe. S'acaben de complir 25 anys del plebiscit que el dictador Augusto Pinochet perdia, un resultat que obria les portes a l'actual democràcia. Amb la negativa experiència del cop d'estat que va derrocar Salvador Allende, del qual precisament aquest any s'han complert 40 anys, Xile ha redefinit el seu mapa polític des de l'any 1988. El centre-dreta i el centre-esquerra es van unir inicialment en una gran coalició anomenada La Concertación, amb la qual van governar els primers presidents d'aquesta etapa democràtica: Patricio Aylwin i Eduardo Frei. Ara aquesta fase està superada i en un clima de més normalitat s'han alternat dretes i esquerres amb els dos últims mandataris, la que repetirà el Palau de la Moneda, Michelle Bachelet, i el president sortint, Sebastián Piñera. El carisma, la popularitat i les reformes socials de Michelle Bachelet són els grans avals que han acabat donant la victòria a nova majoria a la coalició de centre-esquerra que encapçala. Evelyn Matzei, fins ara ministra de Treball, no ha aconseguit arrencar entusiasme i va ser la quarta opció de la dreta i arrossega la rèmora de la baixa popularitat de l'actual president Sebastián Piñera i també del descontentament social que s'ha gestat durant el seu mandat. Les protestes estudiantils han posat sobre la taula el fet que el gran creixement econòmic de Xile no ha anat acompanyat de desenvolupament social. Un 70% de la població tenen uns ingressos mensuals de 400 euros. Bachelet promet combatre les desigualtats amb una educació universal i gratuïta, una nova Constitució i reformes tributàries a les empreses. La presidenta electa ja ha estat felicitada per la seva rival, que curiosament jugava amb ella quan eren petites. Totes dues són filles de militars que van seguir camins oposats amb el cop d'estat d'ara fa 40 anys, marquen el present i el futur d'un país que continua sent el més pròsper d'Amèrica Llatina.
Gràcies, Sara. Amb aquestes pautes obrim el mirador d'avui. Comencem avui la tercera setmana de desembre parlant de Xile i del seu futur després d'unes eleccions que ha guanyat ja definitivament en la segona volta Michelle Bachelet. Ens acompanyen dos xilens. D'una banda tenim Eulogio Dávalos, que és el president del Centre Salvador Allende de Barcelona, també mestre de guitarra, artista, fa molts anys que viu a Catalunya, però ell és fidel al seu Xile natal. Senyor Eulogio Dávalos, molt bon dia.
Bon dia.
Com
bon
estem?
Dia. Gràcies, muy bien, muy bien, muy contento.
També ens acompanya Tomàs Pablo, que és exdelegat de l'Agència de Desenvolupament Econòmic Xilena a Espanya, Corfo, i també es dedica a treballar en una consultoria actualment. Senyor Tomás Pablo, molt bon dia.
Bon dia, gràcies per invitar-lo.
Gràcies a vostè per haver vingut. Tant Tomás Pablo com Eulogio Dávalos ja van participar ara fa unes quantes setmanes en un debat sobre Xile. Avui tornen doncs, parlant i fent balanç de tot el procés electoral. També ens acompanya Alfons Calderón, que és economista i col·laborador ja des de fa anys d'aquest programa. Bon dia, senyor Calderón.
Hola, molt bon dia, Ignasi.
Bé, primera roda d'intervenció. Senyors, com valoren la victòria de Michelle Bachelet en aquestes eleccions? Què podem dir? Només poquíssimes hores després que es confirmés aquest resultat, aquesta victòria del centre-esquerra.
Yo personalmente estoy muy satisfecho, se han dado varias cosas y se confirma, digamos, lo que es Chile dentro del continente latinoamericano, un país democrático. Es la tercera democracia más antigua del mundo, cosa que se conoce poco y se dice poco. Después de Estados Unidos y Gran Bretaña, Chile es un país que ha mantenido más épocas y más tiempo de democracia. Venimos de cuatro elecciones hace 15 días atrás, donde se eligieron parlamentarios, senadores y consejeros regionales, por primera vez que se aborda el tema de la descentralización. Y por último, hemos llegado a una segunda vuelta presidencial, en la que Michelle Bachelet va a ser la encargada de liderar el país en los próximos 4 años, con tareas novedosa en cuanto a que este éxito que ha venido viviendo el país en los últimos años, hacerlo asequible y que llegue a la mayoría, digamos, de la población, que hasta la fecha esa redistribución se había demorado. Y se había demorado no porque los gobiernos anteriores, muchos de ellos de la concertación, no quisieran, sino venimos de una renta per cápita muy baja. Veníamos desde el año 87 con una renta de $3,700. Hoy en paridad de poder adquisitivo el país está en $21,000 y la población exige de que esto se transforme en bienestar. Y entre ellos hay varios temas, digamos, que ya abordaremos ahora en la mañana,
sí,
y que tocaremos.
Sí, ya temps, tots els que tinguem temps. Però completem la primera roda, senyor Eulogio Dávalos.
Bueno, en relación a la pregunta, y lógicamente yo no puedo entrar en los números que puede hacer Tomás y nuestro invitado, solamente decir la satisfacción que tenemos nosotros, los que de alguna manera hemos tomado la representación en el exilio del legado de Salvador Allende, de lo que es lógicamente el llamado de las clases populares, de lo que es la postergación del estudiantado, de las universidades, de la salud, de todo lo que durante muchísimos años se ha estado pidiendo, no solamente en las calles, sino que, como bien decía, decir cuál es la aportación económica a nivel estatal o a nivel privado que se puede dar o que se ha impedido o que se ha limitado, ¿no? Entonces, en este sentido, han surgido, por ejemplo, cantidad de universidades de carácter privado que sinceramente no han servido para nada y solamente se ha transformado en un gran negocio donde sus diplomas y títulos, una vez en el exterior, prácticamente no tienen ninguna vigencia. Eso es lo que ha reclamado el estudiantado, eso es lo que ha reclamado, por supuesto, la calle, y en este momento Michelle Bachelet tiene el deber, y así lo ha dicho, de, antes que nada, hacer un cambio de la Constitución que nos ha legado a la dictadura.
Senyor Alfons Calderón.
Jo d'entrada, i des de fora, perquè no conec Xile tan bé com els nostres invitats avui, doncs diria, felicitaria de bo, en primer lloc el poble xilè per aquesta alternança democràtica, pacífica, tranquil·la que hi ha hagut. S'ha passat d'un govern de centre-dreta a un govern de centre-esquerra d'una manera que a molts països d'Amèrica Llatina malauradament no passa. Per tant, felicitar el poble xilè per aquesta democràcia tranquil·la que té. En segon lloc, ressaltaria que la victòria de la senyora Bachelet ha sigut per una majoria molt ampla, una majoria clara.
Sí, 62% sobre 38% en una segona volta on no hi ha dubtes.
Exacte. També prova d'aquest civisme que demostra el poble xilè i la classe política xilena, doncs ha estat ja felicitada per la seva rival, la senyora Matei. Per tant, jo tot això ho destacaria i m'agradaria, faria vots, perquè això s'extengués a altres nacions d'Amèrica Llatina.
On potser hi ha més dificultats, l'exemple de Veneçuela, recent, no? Amb la victòria de Nicolás Maduro, o altres llocs.
Donaré una altra dada que em sembla que també és molt interessant. A Xile ha guanyat el centre-esquerra amb una coalició molt ampla, que va des del Partit Comunista fins a la Democràcia Cristiana, que no té res a veure amb, per exemple, l'esquerra bolivariana que podem tenir a Veneçuela, que podem tenir a Bolívia o altres països d'Amèrica Llatina. És una esquerra més a l'europea, podríem dir-ho.
més pragmàtica, i en tot cas, amb tot el que ha passat a Xile aquests últims 40 anys, podem dir que s'està refent el país, s'estan tancant ferides, no? Ara recordava el senyor Dávalos, doncs, la necessitat, no?, de guarir aquestes ferides amb el que és l'exemple de Salvador Allende i del compromís democràtic. Bé, en tot cas, si volen comentar alguna cosa del passat, ho podem fer, però repassant altres dades, el senyor Tomàs Pablo ens recordava abans que ens queda molt per comentar dintre del que el temps ens permeti, ho farem. En aquestes primeres eleccions amb el vot voluntari, només ha participat el 40%. Com es pot interpretar això?
Bueno, yo creo que digamos, la gente suele leer esta cifra siempre en sentido negativo. Suelen decir, hombre, la gente parece ser que no está frustrada con la política, pero yo lo veo de otra perspectiva, a pesar de que también puede haber un tema de necesidades prácticas, logísticas, sobre todo en las zonas apartadas del país. Pero yo pienso que Chile está en esa situación de estado democrático en que la alternancia, si uno ve la prensa económica en general a nivel mundial, nadie prevé cambios sustanciales en la forma de gobierno de parte de Michelle Bachelet. Michelle Bachelet ya ha gobernado antes en el país. Siempre los comentarios que hay tanto de uno como de otro lado dicen que mayores cambios en sentido drástico, de que alguien espere que algo, alguna transformación grave o alguna cosa que vaya contra natura en América Latina, en Chile no va a suceder. Vamos a seguir con un gobierno que ahora va a poner el acento, como apuntaba Eulogio, en temas de educación, de salud, de vivienda, energía, etcétera, y que ya deberían haber sido abordados y que en algún momento se ha pretendido hacerlo, no ha habido consenso, por lo cual el que las reglas del juego al día de hoy, el que saca un voto más dentro de los que votan, tiene plena autoridad, digamos, para gobernar el país, y no debería, digamos, condicionar las negociaciones, que en nuestro país son muy habituales entre izquierdas y derechas, de consensuar, digamos, acuerdos políticos, y quizás en la modificación de la Constitución va a pesar bastante en favor de Michelle Bachelet esta diferencia de 30 y tantos puntos a la hora de negociar en la mesa para poder alcanzar la mayoría que ella necesite para llevar ese tema.
Cal un acord amb els conservadors,
sí,
també.
Un acuerdo con los conservadores. Pero en el resto tiene la mayoría suficiente para una reforma tributaria, para la reforma de temas de energía, etcétera. Tiene todas las mayorías del Parlamento, faltándole, digamos, tema de la Constitución, que es un tema que yo creo que va a haber consenso después de esta abultada diferencia.
Recordem que en aquest procés electoral, a més d'elegir-se la presidenta, s'ha renovat el Parlament xilè. Senyor Eulogio Dávalos.
Sí, yo creo que Tomás lo ha dicho muy bien en el sentido del punto de vista de, claro, uno dice es un fracaso. No, tampoco comparto el hecho de que se haya restado, bueno, sí, un 60%, un 50 y tantos% de ir a votar. Estábamos hablando antes de entrar aquí, que, bueno, recordemos que el señor Obama también, es decir, el presidente de Estados Unidos, nos sacó un porcentaje muy superior, ni mucho menos, ¿no? Es decir, me refiero en cuanto a la
participació,
votación.
Entonces, sí, sí. Podríem... Estats Units tradicionalment participa poca gent, però no es diu gaire, com que és un sistema d'inscriure, sí, oi? No, té massa importància.
Entonces, ¿qué podríamos decir del punto de vista de que hay apatía, que hay una defección del punto de vista político de los partidos? Sí, evidentemente que algo de eso hay, pero hay, aquí también en el Estado español, de los cuales nosotros, tanto Tomás como yo, vivimos muchísimo tiempo, cuando se hablaba justamente, perdonando la expresión, del chico pasota, ¿no es cierto? Es decir, en el sentido de que dice que no le interesaba nada de ningún partido político, ninguna sigla, porque no se sentía representado. Yo creo que eso en Chile al menos ha cambiado, y por eso que parte del programa, recordemos que hay 4 diputados hoy día que han sido de ese movimiento que se despertó a nivel mundial,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, es decir, que yo creo que es muy importante que eso ya implicará una tradición que hubo en Chile de toda la vida, de tener un condicionamiento político, es decir, justamente a través del estudiantado. Chile era un país muy politizado antes de Allende, siempre se sabían, es decir, los tercios que habían, es decir, en este sentido, y entonces yo creo que con el ejercicio de esta democracia, del cambio de la Constitución, se volverá a ese Chile que añoramos hace muchos años.
Jo crec que el tema de l'abstenció, per desgràcia, és habitual a qualsevol democràcia occidental. Per tant, en aquest sentit, Xile no és diferent del que passa aquí, com el senyor Dávalos acaba de dir, i m'agradaria que això canviés, que la gent s'impliqués una miqueta més, que anés a votar, perquè és l'única manera de poder canviar les coses. Jo voldria fer un petit apunt sobre el que passa a Xile i fer una analogia. Avui també és notícia la major part de diaris europeus el nou govern de la senyora Merkel a Alemanya.
Efectivament, que es constitueix ja. Demà serà investida.
Exacte. Doncs Xile és probablement un dels pocs països del món on s'ha intentat aplicar el model de l'economia social de mercat, que és el model alemany. I això no d'ara. Des de fa temps, el senyor Frei, per exemple, ho va intentar-ho aplicar des de la democràcia cristiana. I això és interessant. Això és interessant. I el fil del que deien els nostres dos contertulis, d'aquests governs grans de coalició, d'aquesta concertació, això és molt propi de l'economia social de mercat. Ara Xile s'està plantejant, sobretot la senyora Bachelet, fer una nova Constitució. Jo els hi voldria preguntar a ells dos, que ho coneixen bé, en què pot consistir aquesta nova Constitució? Quins serien els canvis que
quins canvis hi pot haver?
Bueno, el cambio principal está en los sistemas de votación, en el que tenemos al día de hoy un sistema heredado, digamos, en que el voto no se pondera uno sobre uno, uno más uno más uno, sino hay unas proporciones en que es imposible, digamos, que esta mayoría que hemos visto hoy día habría sido mucho más abultada todavía de lo que ha sido hasta la fecha. Luego hay otros cambios dentro de la Constitución, del reconocimiento de los derechos de la mujer, del tema de género, temas de religión, en el sentido de la libertad total de culto, etcétera. Pero yo diría que el principal gira en torno a tema electoral, el tema de que está establecido en la Constitución.
¿Y se necesita un consenso muy amplio para transformar la Constitución?
Sí,
no con una mayoría simple.
No, consenso amplio. Y ese es el tema donde no hay mayoría. Y eso es lo que se va a tener que negociar. Por eso es que el resultado de ayer ha sido, en ese sentido, bastante importante de cara a las conversaciones en la mesa. En Chile no es tan, o por lo menos como se ve aquí desde la prensa, la relación entre los partidos políticos. En Chile es normal que la izquierda, las derechas se sienten a negociar punto por punto y se cocina y se buscan consenso, digamos, para poder facilitar el entendimiento entre las partes. O sea, por eso que este ejemplo que mencionabas recién de ayer en Alemania, yo en Chile no lo veo como algo imposible. Yo creo que en algún momento, si los partidos tienen que unirse, yo creo que existe, digamos, esa voluntad de querer acercarse unos con otros.
Precisament el sistema electoral vigent a Xile empenya els partits a formar grans coalicions perquè té, com ens deia ara el senyor Pablo, una proporcionalitat pura. És a dir, no té aquesta correcció que molts països europeus afavoreix una mica que el partit més votat pugui tenir més fàcilment la majoria absoluta.
De hecho, hay otro tema que antes estaba la elección presidencial y dos meses después o tres se hacían las elecciones parlamentarias, con lo cual el que había ganado, por ejemplo en este caso gana la señora Bachelet, tres meses después, a rebujo de lo que ha sucedido, en el Parlamento solía ganar, arrasar el partido de izquierda y le daban la mayoría para gobernar. Ahora todo se hace junto, de tal manera de buscar los equilibrios, que no es descabellado. O sea, en este momento, los países dentro de América Latina, Chile es un país, que yo quisiera recordar hoy, que es un país OCDE. O sea, Chile
desde el año 2010.
Del 2010. Exacto. Forma parte de la OCDE y debe cumplir con las mismas disposiciones que ustedes aquí en España. Por esa razón, no es solo que estemos en un contexto latinoamericano, también Chile es un país que está integrado al mundo y forma parte de una economía de bloque. O sea, el tema es qué pasa ahora con la Alianza del Pacífico. O sea, si la señora Bachelet, en esta alianza que está tan en boga, si va a continuar, y de hecho ella ha dicho que sí, que la va a centrar en temas comerciales, para eso está luego UNASUR y el CELADE para llevar los temas políticos, etcétera. Entonces,
sí, eso, precisament sí. Això que comentava vostè és el que està passant últimament a França, unes eleccions presidencials i després les parlamentàries en aquestes últimes legislatures on el guanyador de les presidencials sortia molt afavorit. Bé, avui en el nostre mirador ens acompanyen el president del Centre Salvador Allende de Barcelona, Eulogio Dávalos, l'exdelegat de l'Agència de Desenvolupament Corfo a Espanya, Tomás Pablo, i també l'economista Alfons Calderón. Bé, El món mira d'alguna manera a Xile i el veu com un exemple de transició pacífica, reconciliadora. Com es poden enterrar, senyors, definitivament les ferides del pinochetisme, si és que no estan enterrades encara?
En la medida que realmente exista una voluntad que sí se está ejerciendo en el último tiempo, pero que todavía falta mucho, de aquellos aspectos que hasta el día de hoy se han tratado de mantener ocultos. Es decir, afortunadamente, algunos responsables de los aspectos más horrorosos de la dictadura han tenido juicio, han tenido castigo, no todos, evidentemente, algunos, es decir, también vestidos de civil, han ejercido cargos en embajadas y todo hay que decirlo, entonces, es decir, superar, digamos, este tipo de dolencias, como usted dice, de golpe de Estado, será cuando se ejerza realmente una voluntad plena del reconocimiento de aquellos aspectos que el mundo, digamos, ha condenado. Entonces yo creo que en Chile todavía falta, se ha mejorado, hay movimientos, hay realmente, decir, aspectos de la justicia que afortunadamente están volcando, pero creo que todavía falta.
Uh-huh. Señor Tomás Pablo.
Bueno, concuerdo con lo que dice Eulogio. Diría que a nivel, digamos que también el que lo tiene que, aparte que nosotros internamente lo superemos, que ustedes también afuera en el exterior también lo superen, porque cada vez que se habla de Chile siempre sale este tema encima de la mesa. Yo creo que parte importante de la abstención que hay hoy día es de parte de una generación nueva. La generación de Eulogio y la mía vivía la política con intensidad, y estoy seguro que de ese 40 y tanto que votó ayer, probablemente sean los mayores.
Potser els que no han lluitat per la democràcia, com els va passar a vostès, o altres, fins i tot més joves que vostès.
Sí.
Bé, doncs, vaja, dona per molt la reflexió, però si pot ser breument...
Molt breu, també tornaria a subratllar la transició que s'ha fet a Xile, a diferència també, un altre cop, per desgràcia, d'altres països d'Amèrica Llatina. Jo crec que és un exemple que s'hauria de seguir en més països del continent, el cas de Xile. Uh-huh. I penso que també bona mostra d'això és l'interès informatiu que ha despertat aquestes eleccions aquí.
Uh-huh. Ens ha destapat el fenomen d'una líder carismàtica que ja va deixar fa 4 anys la presidència amb molta popularitat, i potser això ha facilitat que molta gent, i potser no tots d'esquerres, l'hagin votada. Bé, doncs esperem que les vies per les quals Bachelet afronti els problemes socials siguin, valgui la redundància, viables. No sé si sobre això volen afegir alguna última cosa. Breument, sisplau, que estem acabant.
Efectivamente, creo que estamos también otra vez de acuerdo con Tomás en el sentido de que ella, antes que nada, ha dicho, ella gobernará para todos los chilenos, no gobernará para el cúmulo, digamos, de votos que ha obtenido en este momento. Por lo tanto, entonces, en este aspecto, nosotros, es decir, apoyamos abiertamente y nos felicitamos del punto de vista que sea Michelle, de recoja, digamos, es decir, también esa votación en contra, también ese punto, y que invite y que colabore, lógicamente, con todos los que anteriormente han sido gobierno.
Per cert, que vostè la coneix personalment, a Michelle Bachelet, sí, no? Ens sí, ho va dir l'altre dia. Sí. Molt bé. La podrà felicitar directament un dia d'aquests, suposo. Molt bé. Alguna cosa més? Ho deixem aquí. Gràcies.
Muchas gracias. Y nos tiene aquí a su disposición.
A vostè.
Que haga falta.
Molt bé, doncs molt content de tenir una representació de la societat xilena a casa nostra i que puguin tornar a venir aviat. Tomás Pablo, Eulogio Dávalos, i gràcies també al Fons Calderón. Fins un altre. Bon dia.
Vale. Molt bon dia.
Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Els dimecres a 9:45 del matí, la Rosa Marta Maluquer, de la joieria Marsans Maluquer, resoldrà tots els nostres dubtes sobre les nostres joies a la sessió Joies de Vida, del primer cafè. Com tenir-ne cura, quan arreglar-les, quins minerals triar i molt més. Envia'ns les teves consultes al mail alprimercafe@radioestel.cat i la Rosa Marta et traurà de dubtes. Joies de Vida, els dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. la coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Ajuda'ns a ajudar. Ara ja pots fer donacions a Càritas a partir d'un euro descarregant-te la nova aplicació mòbil Punt Rere Punt. Podràs fer-ho connectant-te a la nostra pàgina web www.caritasbcn.org. Amb pocs diners pots fer que moltes persones tinguin una vida digna. Connecta't a Càritas. Connecta't amb la solidaritat.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Barcelona es transforma per Nadal. La il·lusió omple els carrers. La plaça Catalunya es converteix en una gran pista de gel. I a la Font Màgica de Montjuïc farem les campanades. Per Nadal, Barcelona respira solidaritat. Entra a bcn.cat/Nadal i hi trobaràs més de 600 activitats per compartir. Ajuntament de Barcelona.
Avui fem el cafè amb...
el cafè amb Rafael Gasol, vicari provincial dels Salesians de Catalunya. El motiu és que s'acaba de publicar en català el llibre Memòries de l'Oratori. És una primera aportació al bicentenari del naixement de Sant Joan Bosco, el fundador dels Salesians. És per això que EDB, l'editorial dels Salesians, ha publicat aquesta obra que ens encamina cap a l'any 2015, que és aquest any dels 200 anys del naixement de Don Bosco. És la primera obra traduïda al català del fundador de la família salesiana i, a més, un llibre de gran valor pel que fa a la manifestació de la seva espiritualitat. Les Memòries de l'Oratori són l'obra més personal de Don Bosco entre els centenars de llibres i opuscles educatius que va escriure. Saludem Rafael Gasol, vicari provincial dels Salesians de Catalunya. Pare Gasol, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Com estem?
Molt bé.
Moltes felicitats, ja ho avancem a la família salesiana per aquest aniversari tan especial que s'acosta d'aquí a un any i mig.
Exacte, 200 anys de Don Bosco és una cosa per celebrar-ho.
Bé, què aporta aquesta obra, Memòries de l'Oratori de Sant Joan Bosco, al missatge del fundador dels Salesians, el seu carisma, aquesta aposta pels joves com a grans destinataris de la pastoral?
Semblaria que parlar d'un llibre escrit per Don Bosco és mirar el passat. Doncs no. El que aporta és que hem de mirar el futur. Hem de mirar el futur i donar respostes creatives a la gent jove d'avui. O sigui, la cosa més magnífica d'aquest llibre, de les Memòries de l'Oratori, que l'ha llegit moltíssima gent, sempre l'ha llegit en castellà aquí, des de l'any 55, que està escrit en castellà. Però ara nosaltres l'hem volgut fer en català perquè la gent de casa nostra pugui disfrutar, pugui fruir del missatge de futur. És a dir, avui, aquell home que quan tenia 26 anys es va dedicar a la gent jove i donant-hi respostes creatives, avui què hem de fer? I aquest seria, per mi, el gran missatge. El dir, avui podem seguir creant, l'Església és creativa, com aquell capellà diocesà del Piemont va ser creatiu per donar resposta a la gent jove. És la cosa més, per mi, més novedosa.
Clar, perquè va començar a escriure aquest llibre Sant Joan Bosco l'any 1873. No és la mateixa època que l'actual. Hi ha persones amb unes condicions, situacions culturals, socials diferents.
Mira, ell va ser molt reticent a escriure de si mateix. I, de fet, no va voler escriure sobre ell. I deia, hi ha massa coses vinculades a la obra de Sant Francesc de Sales, la congregació, que em faran parlar de mi, jo no vull. Però vet aquí que el sant pare de l'època, sembla que és Pius IX, qui li diu, fes el favor d'escriure. Pensa que és un home que amb 58 anys, 58-60 és l'època que escriu. Ja és maduret. Ja han passat, això, 30 anys d'experiència amb la gent jove. I sorprenentment ha crescut tant l'obra que va iniciar que ja comença a estar a punt de passar als oceans i anar-se'n a l'Argentina. L'any 75 hi va. Poc després a França, el 81 a Utrera, arriba el 84 a Barcelona. O sigui, l'home diu, he de posar per escrit, ara que això se me'n va de les mans, ho dic així mateix, ara que es comença a fer extens, les intuïcions d'origen perquè es puguin repetir.
Doncs, sens dubte, la figura de Sant Joan Bosco la podem reivindicar, la d'aquest home nascut a Castelnuovo d'Asti, al costat de Turí, el 1888.
El 15.
El 1815, perdó, i la mort a Turí, sí. El 1888, disculpi. Sí, la mort a Castelnuovo d'Asti, el naixement a Castelnuovo d'Asti i la mort a Turí. Bé, una última pregunta per Rafael Gasol. Com s'entén que una obra educativa i evangelitzadora s'hagi fonamentat tant en l'espiritualitat, en la pregària, en la vida interior?
Sí, perquè, a veure, per dedicar-te puntualment al servei de la gent, això és relativament fàcil, però si no hi ha una vida interior, la constància, la permanència, el ser a la vora de qui més ho necessita, costa. Per tant, o hi ha espiritualitat o no anem enlloc. Seria en la conclusió ràpida.
Sí, ara que acabem de celebrar, ahir concretament, la Dominica Gaudete, el diumenge de l'alegria dins l'Advent, precisament una paraula que es repeteix bastant en aquest llibre, la paraula alegria, l'alegria salesiana, que moltes vegades s'identifica en la societat i en l'Església.
Exacte. De fet, Don Bosco ho deia, nosaltres fem consistir la santedat en estar sempre alegres. Per tant, l'alegria com a estil de vida permanent.
Bé, moltes gràcies, pare Rafael Gasol, vicari provincial dels Salesians de Catalunya. Recomanem la lectura d'aquest llibre, publicat en català, pot ser un bon regal pel Nadal, publicat de la mà DVD, de EDB, perdó, l'editorial dels Salesians, Joan Bosco, Memòries de l'Oratori. Que vagi molt bé, moltes felicitats a tota la família salesiana.
Moltes gràcies.
Adéu-siau. Ara arribem a les 9, moment en què la Mercè Raga i la Sara Cruz prenen el relleu i en la segona hora us ofereixen noves propostes. No us ho perdeu.
Són les 9 de...